la bibi, pila della Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 30 de setembre. Avui acomiadem el mes. I aquest darrer dia del mes de setembre tindrem una nova prova del sistema d'alertes de protecció civil. A partir de les 10 del matí està prevista aquesta nova prova d'alertes a tot el Penedès, també a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Recordeu que el missatge que rebreu al mòbil no és un SMS, sinó que és un missatge d'aquests emergents que apareix a la pantalla, de text, acompanyat d'aquest so tan estrident, que no pararà, que no finalitzarà fins que vosaltres premeu la tecla acceptar. Sobre les 10 del matí. A nosaltres ens enganxarà tot escoltant el butlletí de notícies de les 10. En nom de tot l'equip, com cada matí, us saludem des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Al llarg d'aquestes 3 hores us acompanyarem amb aquestes veus i aquestes propostes que ens fan d'aquí uns instants la Meteo per aquests primers dies de la setmana amb Marc Paredes. I a continuació, l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán ens porta a la primera secció d'aquesta temporada, reivindicant que cal viure el present i el dia a dia. Carpe diem també amb els més menuts de la casa que reivindica avui l'Aroa Beltrán d'aquí a uns minuts. Amb ella arribarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat, amb el flash informatiu. Després d'aquest primer flash, engegarem el tema de la setmana, una hora llarga, on avui abordem les extraescolars. Tots aquells aprenentatges, ja siguin esports, idiomes, cant, multitud de propostes que es fan a l'acabar l'horari escolar. Abordarem les més comunes, oferta i demanda. També ens preguntarem fins a quin punt enriqueixen o si infants i joves estan massa sobrecarregats. I els convidats són, d'una banda, el director de l'Escola Oficial d'Idiomes a Vilafranca, l'Agustín Serrano, el Pep Besolí, director tècnic del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, l'Acadèmia Mediterrània d'Arts de Sant Sadurní, i també conversarem amb la Judit Barros, coordinadora pedagògica de l'Escola Contrapunt. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, 5 minuts per saber com avança aquest matí de dimarts a l'Alt i al Baix Penedès. A 10:45, càpsules d'il·lusió amb la Bernadette Hortal, que continua amb nosaltres. Avui ens porta una selecció de llibres, tant novel·les com assaig com còmic, que fan referència al 80è aniversari de la Segona Guerra Mundial. I també farem un cop d'ull a les activitats de la biblioteca aquest mes d'octubre vinent. A les 11:06 obrim la tercera hora amb el català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Recollirem l'actualitat i jugarem al concurs i, a més, regalarem un llibre, avui un cançoner infantil. A 11:45, últim flash informatiu, darrera actualització de com va aquest matí i de les previsions a l'Alt i al Baix Penedès. A continuació, pantalles, un repàs al que es cou a la tele convencional i a les plataformes, i acabarem, com cada dimarts, amb les fake news.
Va, Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El temps.
Quin temps ens farà aquest darrer dia de setembre i com estrenarem l'octubre? Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arrenquem aquest dimarts i ho fem amb un ambient de plena tardor perquè les temperatures són fresques. En aquests moments encara en molts punts del Penedès. Per tant, repetim, si encara no heu sortit de casa és imprescindible aquesta jaqueta perquè serà necessària fins al migdia que el sol s'imposarà. De fet, avui serà un dia assolellat i les temperatures amb això també pujaran. Tot plegat, una jornada, com deia, tranquil·la, marcada per al domini majoritari del sol, però encara pendents de les Terres de l'Ebre, on les pluges encara podrien afectar fins aquesta tarda. Però avui la part més intensa està concentrada cap al País Valencià. És aquí on encara hem de tenir cura perquè la situació pot ser crítica, com a mínim, fins aquest vespre. De moment, pel que fa a casa nostra, temps tranquil, amb ambient fresc a primeres hores del matí i també a darreres hores del dia, i en canvi temperatures molt suaus al migdia i amb un ambient molt assolellat i també estable que es mantindrà de cara a demà. Per tant, no veiem precipitacions a la vista. De fet, el sol serà el protagonista aquesta setmana i temperatures que es mantindran a ratlla o fins i tot una miqueta per sota del que tocaria fins al cap de setmana. Per tant, pocs canvis, estabilitat, això és el que ve a partir d'ara, i amb una temperatures i una fresca suportable. Això és tot, bona setmana.
Una temporada més comptarem amb la secció d'Educació Infantil i Juvenil a càrrec de l'Aroa Beltrán, educadora infantil i terapeuta emocional. Avui ens estrenem des dels estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Així és, Sílvia, i ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica a l'Aroa Beltrán. Molt bon dia i ben tornada en aquesta nova temporada, Aroa.
Molt bon dia, encantada de tornar a ser aquí. I res, una mica remogudes, no?, per les circumstàncies, per no tindre l'Eli a l'altra banda del fil, però bueno, li enviem una superabraçada i esperem tindre-la molt aviat.
Oi? I tant que sí. I amb aquest retorn, on posarem el focus?
Doncs com no, amb la tornada, oi? Com sempre, la tornada a la rutina, no? La tornada a tot plegat, com és bé, no? Aquesta secció, al tornar a començar un curs més, moltes vegades ens porta, pues, unes expectatives a crear, no? A vegades tornar a la rutina en el dia a dia sempre costa, no? Alguns més que uns altres, uns els estem desitjant, no?, per tornar a la normalitat. Uh-huh. Els altres n'hi ha que ens costa molt, oi? Que
sí.
És, jo m'he trobat jo mateixa cantant aquest estiu, eh? Que no s'acabi! Perquè just, pues, ens costa despedir-nos, no?, d'aquest estiu, d'aquest temps de descans, d'aquesta pausa, d'aquest ritme, no? Però, uh-huh. I molts cops ens resistim, no?, a no voler començar, no?, a no poder tornar a la rutina, no? Però la veritat és que les dinàmiques que la societat i que tot ens imposa és que ho hem de fer, no?, i hem d'encaixar tot, la nostra vida laboral, la nostra vida personal, l'escolar, la familiar, no? I molts cops es complica, no? Oi que sí? No sé com sí. Ho vius, eh? Però...
Sí, jo com que no tinc canalla, aquesta part em resulta menys complicada, potser. Sí que és veritat, no? que a vegades diem de les rutines, no sé si estaràs d'acord amb mi, però bendites rutines.
Bendites. En moltes ocasions són bendites rutines, perquè el que ens dona és una seguretat, no?, i una estabilitat. Amb els més petits sempre ho diem, quan sabem, no?, quan ens anticipem i sabem què passarà després, això ens dona confiança i autonomia. Llavors, jo crec que a grans termes la necessitem perquè ens dona ordre, no?, a les sí. nostres vides, tot i que a vegades ens costi, però ens dona ordres. El que sí que és veritat és que en ocasions, no sé si estaràs d'acord, el fet de plantejar, de planificar aquest nou curs, no?, moltes vegades passa per posar-nos moltes expectatives en, aquest nou fer, no? En aquest any anirà al gimnàs, com el cap d'any, no?, per exemple, o el d'això. O aquest any els nens vull que aprenguin no sé què, facin anglès, facin o siguin no sé com, no? I la veritat és, a vegades, aquestes expectatives, molts cops, el que en generen, sovint, són patiment.
Sí.
I per què, Lourdes? Per què creus?
Jo crec que és com... És a dir, són aquells somnis que volem o dur a terme, ens marquem, no?, el que deies, no?, aquest inici escolar o aquesta tornada a la normalitat en plan, ei, aquesta vegada sí, però jo crec que ho fem en una part perquè toca, però realment ho diem, però no estem preparats psicològicament per fer-ho.
Uau!
Crec que...
És com una il·lusió, no?, que volem fer.
Sí, sí.
Jo aquí, doncs podries fer, però mira, jo et cito una frase que ho defineix molt bé, de Gustavo Flaubert, és el futur, no?, ens tortura.
Uau!
Perquè estem pensant, no?, el passat ens encadena.
Uh-huh.
Aquí, m'agrada. Quina manera d'escapar d'aquest present. Per tant, jo crec que únicament el que ens porta aquest projecte, com tu dius, aquesta fantasia, aquest somni, no?, és desaparèixer d'aquí i ara. És perdre'ns, no? Perdre aquesta energia o aquest enfoc, aquest projecte, mentre no estem realment en la realitat que ens toca viure. Estem en un vull què, no?
Clar.
I ens perdem a l'ara.
El carpe diem,
ara
no?
Ja,
el carpe diem famós.
Exemple, molts cops, no sé, ara m'ho invento, no? Jo vull fer això, vull fer l'altre, no? Que no parlin... Ja no parlem d'educar en el sentit més estricte, no? Però que siguin més educats, que siguin més intel·ligents, que aprenguin anglès, que vagin bé a l'escola, que s'adaptin fantàsticament, que no plorin, que tot... I tot això, uau, quin estrès, quin patiment.
Vaja.
I ens perdem això, no? Hòstia, ens perdem la vida patint, intentant que facin, que siguin, que diguin, mentre no estem... vivint la realitat d'aquí i ara, acceptant el que passa ara en el present.
Clar, a vegades també la frustració, no? És a dir, parlant de nens, és que he vist una sèrie boníssima. I parlava de la projecció, no?, que moltes vegades fan els pares envers els nens, no? Aquells somnis frustrats, aquells anhels que voldrien haver fet. És com que els projecten, no?
Total. Aquí obriríem un meló que no ens dona temps a encetar, perquè en aquí aquestes projeccions ens hi enfoquem en els nens, però d'on surten?
Potser dels nostres pares, també.
També, dels que ens han posat, de les nostres coses que volem molts cops, no?, que jo voldria, no?, fer o ser, no?, i vull que el meu fill faci o sigui, però i ell, oi? Però la realitat és que no és fàcil tot això, no? El pes del dia a dia, les dificultats de conciliar família, no?
Uf.
Laboral, el ritme de la vida, no? Inclús el que dèiem, les nostres pròpies històries personals, no?
Sí.
Les nostres històries de vida es dificulten molt cap a aquesta calma per poder estar aquí present, no? I estar amb mi per poder, com dèiem, pues estar present, ser present i viure aquí i ara. No és fàcil, realment.
No,
és veritat.
T'anava
no
a dir, és molt
fàcil.
Complicat, perquè a vegades...
És complicat.
Passa alguna cosa, no?, a la teva vida o al teu voltant que dius, ui, espera, para. No? I aleshores aquest para o aquest atura et dura... què? Mitja hora? Mitja hora et dura? I després tornes.
Ok, depèn de la circumstància, oi que sí?
Sí.
És que és veritat, és molt difícil. En ocasions, no sentir-se atropellat, no?, per aquesta vida, per aquestes circumstàncies, per aquest dia a dia i aquestes expectatives. Però sí que és veritat que hem d'intentar allargar aquests momentets, com tu deies, i no sols perquè ens facin, no?, el que a mi m'agradaria és vindre a recordar-nos, no?, a recordar-nos la importància, no?, que tenim nosaltres en aquest procés, no?, i en aquest momentet d'aturar-nos i dir, vale, ostres, és que, mira, és que la vida és això, és que se'n passa de llarg. Res és tan important com nosaltres. I quan parlem de pares, de mares, de família, res és tan important com nosaltres, perquè vosaltres... sou la clau. Som el més important pels nostres fills i filles.
Sí.
I, a més, som el reflex d'ells. Per tant, uau! Quina motivació, no?, més bona com per... uau, puc parar.
Sí.
Necessitem parar. Necessitem parar. Ser nosaltres, sentir-nos, no?, i estar bé. Està bé per poder estar bé, perquè si nosaltres estem bé, ells estaran bé.
Sí.
I tot estarà bé. I sabem que no és fàcil, però això passa per, com deies tu, aturar-nos, en que sigui un petit. Això és algo que, bueno, fa un temps aquí també està molt de moda, no?, però,
sí,
i que es projecta molt en el minifolders i així, però es tracta d'això, d'anar entrenant aquesta atenció plena en parar-me, aturar-nos, respirar i sentir-nos presents i connectar amb nosaltres en aquest present, i important acceptar el que hi ha, no? Avui, ara, aquí, acceptar com som, el que som.
Aquesta és la part més complexa, no
és,
eh?
Exacte, però que no és el que fem, que moltes vegades deixem... el que ens costa és deixar anar el control, oi?
Sí, perquè ho volem tenir controlat tot.
Exacte. No? I aquí es perd, perquè quan jo vull controlar alguna cosa m'estic perdent el que està passant ara, no? I no vol dir que no ho pugui controlar, però sí que es tracta de ser pacient, no?, de confiar, d'intentar no jutjar, no? I pues, deixar-me amor i no forçar les situacions, no?, diguem-ne, el que... Parlem d'expectatives, eh? Parlem,
sí,
de l'estar present, de l'aquí i ara, no? I a poc a poc, amb tot això, doncs, col·locant... Jo crec que, d'alguna manera, es va col·locant tot, no?, al seu lloc, i som conscients del que toca viure, no?, abraçant aquesta vida, doncs, com vingui, de la millor manera possible, perquè ho estem veient i estem amb aquesta sensibilitat, no?, però que acceptar, perquè sol vivim un cop. Intentem fer-ho conscient i això ens costa molt, aquesta societat d'avui en dia, ser conscients, ser totalment conscients del que fem, no?, i de com vivim o com estem en la vida, no?
Creus,
i jo crec que...
Creus
que,
això és que abans era més fàcil?
Superimportant. Crec que abans era més senzill perquè sento que no teníem tanta informació, tants inputs, tantes coses. Estem evolucionant en el... Ara jo crec que la societat estem molt materialitzats i estem en el fer, estem en el ser, en el... Saps? I no ens aturem. No ens aturem, no ens escoltem, no parem, no cultivem aquest silenci, no cultivem la presència, no? Perquè si no fem, no som.
Ja.
Jo tinc aquesta sensació i crec que és moment de retrobar-nos, perquè correm massa. La vida corre massa, no? I amb ella, bueno, ens atropellen. Només hem d'avançar en una família normal en el dia a dia. Anem a toc de pito. Anem, pleguem la canalla, que si els extraescolars, que si els deures, que si la banyera, que si el sopar, que si tornem-hi a dormir... Uau!
i haig de fer, haig de fer, haig de fer, no?
Haig de fer. Abans anàvem a l'escola, recollíem els infants i jugàvem tota la tarda a la plaça.
Quins
temps? A quarts d'equips, anàvem a la dutxa, dutxàvem, sopàvem, i encara segurament ens donava temps, que ara ja, ja és menys important, d'estar en família mirant la tele, en que fos una miqueta junts, no?
Vaja. O
era, jo crec que era diferent, però perquè ara poder valorem més el que fem anglès, el que venem al gimnàs, el que els nens facin esports, el que... I bueno... Tot canvia, no vull dir que sigui pitjor ni millor, però sí que crec que hem de mesurar una mica, no? De quina manera ho vivim, o de quina manera es viu, perquè si és amb aquest patiment, sincerament crec que no ens portarà a res sa, no?
Perquè a vegades potser prema el fre en un moment donat no significa no fer, sinó respirar, no? El que estàs dient tota l'estona, no?
Total, total. I penso que ara, a més, no sé si ha sigut aquest matí, imagina't, aquest matí abans de... jo mateixa, aquest matí abans de posar-nos en marxa, doncs, he llegit un article en el que ens proposava això, per a tornar a vincular-nos amb aquesta criança de... serenor, de silenci, de tranquil·litat, de mirar-nos, de no fer, de parar, perquè si no tenim la sensació, i jo l'he tingut com a mare, que si no estava constantment fent coses amb els meus fills, ensenyant-li, anant cap aquí, anant cap allà, fent activitats, fent no sé què, pues poder no era la mare que havia de ser.
Ja.
No? O quan, no sé, ens estem fent, no sé, una tarda sense fer res o sense sortir de casa a dir, oi, nens, és que no hem sortit de casa, no? I són ells mateixos els que et dius, mama, és que guai, no puc no sortir de casa i quedar-me tot el dia en pijama. Tu dius, uau, veritat. És veritat.
Tal qual.
No? És com, uau. Pues, aquest aturar-nos. Jo vinc a compartir-nos això i sobretot això. Vivim conscients, vivim avui, vivim respirant, aquí i ara aturem-nos a sentir-nos, a connectar amb nosaltres, a estar present i acompanyar els nostres infants i a nosaltres mateixes, des d'aquí, perquè sol vivim un cop. Així que intentem viure, abraçar la vida, com vingui, però de la millor manera possible.
Doncs ara ens quedem amb aquest missatge tan poderós com el que has dit. Moltíssimes gràcies per tornar a aquesta 8a temporada aquí al Penedès en xarxa i ens retrobem d'aquí un mes.
Moltes gràcies, Mònica.
Una abraçada.
Una abraçada.
Unes reflexions molt interessants, profitoses, sempre ho són, de l'Aroa Beltrán. Aquest viure el present, carpe diem, viure el dia a dia, conscientment, respirant, abraçant el que la vida ens porti i no sobrecarregant els nostres infants. Reflexions que complementaran el tema de la setmana que obrirem després d'aquest primer flash informatiu dedicat justament a les extraescolars.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Recollim algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. A partir de les 10 està prevista una nova prova d'alertes de protecció civil en el marc de la prova per a tot el territori del Penedès, Tarragona i Terres de l'Ebre. Per valorar aquesta prova s'ha previst una enquesta que permetrà comprovar, per exemple, si els missatges s'han rebut correctament als mòbils. La participació de la ciutadania en aquesta enquesta és essencial per validar i millorar el sistema. Tots els telèfons mòbils intel·ligents de la zona rebran un missatge de prova del sistema d'alertes de protecció civil, en principi cap a les 10 del matí. El missatge que es rep no és un SMS, és un missatge emergent de text acompanyat d'un so molt estrident que no finalitza fins que l'usuari prem la tecla acceptar. Per això és important llegir-lo abans de premer la tecla. Torrelavit dona aquest dimecres el tret de sortida a la tercera edició dels pressupostos participatius, un procés que es mantindrà obert fins al 17 d'octubre. Totes les persones majors de 16 anys i empadronades al municipi podran votar fins a 3 propostes d'entre les 15 presentades per entitats i veïns. Les opcions contemplen àmbits molt diversos, millores en equipaments municipals, foment esportiu, seguretat viària, projectes culturals, educatius i de benestar comunitari. Entre les iniciatives destaquen la creació d'una biblioteca escolar, millores a la piscina municipal, la instal·lació d'un radar pedagògic, la restauració dels gegants, la construcció d'una pista de petanca a Can Rossell o l'ampliació dels espais de calistènia. La votació es pot fer en línia a través de la plataforma participa.torrelavit.cat o bé amb la butlleta repartida a totes les llars que es pot dipositar a l'Ajuntament o al Casal de Cultura. Des de l'Ajuntament es convida tota la ciutadania a participar-hi i decidir quines propostes vol veure fetes realitat. La Fira de la Bisbal proposa nombroses activitats per a tota la família. Com és habitual, l'arribada del mes d'octubre suposa la celebració de la Fira de la Bisbal del Penedès, que se celebra el diumenge 5 d'octubre a la plaça de l'Església i a la plaça Major. A partir de les 10 del matí i durant tot el dia, en aquests dos emplaçaments, hi haurà la Fira d'Entitats i Artesania i una mostra de comerços bisbalencs. Es podrà fer degustació de vins i menjar i hi haurà una tòmbola parroquial, així com una trobada de puntaires de la comarca organitzada per l'Associació de Puntaires de la Bisbal. A la plaça Major hi haurà jocs gegants tradicionals i un taller de pintar. La inauguració de la fira tindrà lloc a 3:15 del matí i anirà a càrrec de la diputada al Parlament, Mònica Sales, i de l'alcaldessa del municipi, Agnès Ferrer. A 11:45 del migdia s'ha programat una mostra de balls populars amb el Ball dels Gegants de la Societat, el Ball de Gitanes de la Bisbal i el Ball de Panderetes. També al matí es faran passejos a cavall des de l'Ajuntament fins a la plaça Sant Jordi. Ja a la tarda, en la plaça Major, serà escenari a les 5 de l'espectacle teatral i musical Aklaba, cançons i contes africans de Ramon Roma. A 6:15 tindrà lloc un roomscape en equip a la plaça de l'Església abans que a les 7 comenci un maridatge amb productes locals del restaurant Ull de Llebre, Oli Torclum, la pastisseria Mago, Guedina Obrador i vins de la Pical, tot acompanyat de música en viu amb Dolça Prat i Marc Gros. I acabem parlant-vos del nou èxit del Mojatast. La 7a edició de la Fira Mojatast ha estat un èxit organitzatiu i de participació. Tenint en compte la venda d'etiquets base de degustació i les consumicions afegides, des de l'organització estimen que haurien estat prop de 325 persones les que han gaudit directament de la fira celebrada dissabte a la plaça de l'Església. La fira obria a les 7 de la tarda i des d'aquell moment i fins al tancament a les 10 de la nit, l'afluència va ser constant. A les 9 ja es portaven 275 tiquets base venuts i van ser molts els tiquets de repeticions que es van adquirir. La fira oferia tiquets degustació al preu de 10 euros, que van incloure un aperitiu, a escollir-ne entre 3 opcions, 2 tapes, a escollir entre 7, una beguda i unes postres, a escollir entre 2 opcions. La música la va posar Acoustic Sound i Eventyard va facilitar els jocs gegants que es van instal·lar al peu de la Torre de Moja.
Penedès en xarxa.
Aquestes dues darreres setmanes hem dedicat espais a l'inici del curs escolar. I avui el tema de la setmana també hi estarà relacionat perquè parlem d'activitats extraescolars. Volem aproximar-nos a algunes de les propostes que es poden fer a casa nostra fora de l'horari lectiu i plantejar-nos quins beneficis tenen, si hi ha molta o poca oferta, o bé si els horaris dels nostres infants i joves estan massa sobrecarregats i tenen poc temps lliure. Comencem a Ràdio Vilafranca parlant d'estudiar idiomes amb el director de l'Escola Oficial d'Idiomes de Vilafranca. Agustín Serrano, bon dia.
Bon dia.
Amb quants alumnes heu engegat el curs i quin balanç en feu d'aquests primers dies, aquestes primeres classes?
Ara mateix, bueno, el període de matriculació encara continua obert, però ara mateix ja estem al voltant dels 350 alumnes, aproximadament, entre els diferents idiomes que oferim, anglès i francès, enguany.
Presenta'ns l'oferta formativa d'aquest curs 2025-2026.
Doncs les escoles oficials d'idiomes, la nostra finalitat, no?, que és l'ensenyament de llengües estrangeres i la certificació, i pel que fa a la nostra escola, a l'Alt Penedès, oferim anglès i francès, tots els nivells d'anglès, des del nivell A1 fins al nivell C2, i de francès del nivell A1 fins al nivell B2, del marc comú de referència europeu per a les llengües.
Què té més demanda, l'anglès o el francès?
L'anglès hi ha més volum d'alumnat i també tenim molta més oferta de grups i de nivells.
Quant a la modalitat, de quina manera es pot aprendre anglès o francès a l'Escola Oficial d'Idiomes de l'Alt Penedès?
Sí, a la nostra escola disposem de grups presencials i grups semipresencials. Val? Els grups presencials tenen classe dos cops a la setmana i els semipresencials un cop a la setmana.
La meitat.
Presencialment. És sí. A dir, el volum de feina i els continguts és el mateix. El que passa que en un grup presencial doncs la feina, diguéssim, i els continguts s'aborden de manera presencial, i en el semipresencial una part es fa presencialment, amb aquesta sessió setmanal, i la resta de continguts els fa l'alumne de manera autònoma amb l'assessorament del professor responsable.
Ens deies que l'anglès té més demanda que el francès aquí a l'Alt Penedès. I quan a nivell, en quins grups teniu més demanda? Baixos o al contrari, de
sí,
més nivell?
Pel que fa a l'anglès, hi ha alumnat a tots els nivells. Podríem dir, per exemple, el test de nivell que fem, entra gent a tots els nivells de la mateixa manera, podríem dir. En els últims anys sí que hem notat que, pel que fa a l'anglès, hi ha més demanda pel que fa als nivells alts. Per tant, vol dir que anem pel bon camí, no? És a dir, cada vegada hi ha més alumnat en els nivells alts. Val? I pel que fa al francès, sí que hi ha alumnat que accedeix a nivells alts, sobretot estudiants que l'havien estudiat en el passat, no?, quan anaven a l'escola, però sobretot podríem dir, a diferència de l'anglès, que entra molt alumnat a primer, és a dir, al nivell principiant, no? És a dir, parlem d'alumnat que no té coneixements de francès i que ja ha estudiat anglès o que vol començar un nou idioma estranger.
Una cosa són els alumnes que cursen el curs amb vosaltres, que s'inscriuen i aprenen a l'Escola Oficial d'Idiomes, i l'altre és quan hi ha exàmens i certifiqueu. Aquí venen molts alumnes d'arreu, no? Tots han de venir a l'Escola Oficial d'Idiomes si volen el certificat oficial.
Exacte, és a dir, com deia abans, no?, la finalitat de les escoles oficials d'idiomes és l'ensenyament de llengües, però també la certificació, no? Tenim el nostre alumnat, no?, que a final de curs doncs realitza els exàmens oficials que elabora el Departament d'Educació i que nosaltres gestionem, i després també hi ha molts ciutadans que venen com a candidats lliures, val? I per obtenir els diferents certificats de les escoles oficials d'idiomes, com poden ser doncs, el certificat de nivell intermedi B1, el certificat de nivell intermedi B2 o de nivell avançat C1 i C2. Aleshores, parlem d'un alumnat que es prepara pel seu compte i fan la inscripció com a candidats lliures i venen a realitzar les proves. També disposem d'un programa de certificació per alumnat de secundària. Això és un programa que fa uns quants anys que existeix del Departament d'Educació amb els instituts de secundària i les escoles oficials d'idiomes. I és una convocatòria per obtenir titulacions oficials de B1 i B2, però adreçada exclusivament als instituts de secundària. I actualment participen 5 instituts de secundària de l'Alt Penedès que presenten molt alumnat i amb molt bons resultats des de fa bastants anys.
I a més també hi ha cursos d'idiomes d'anglès o de francès per a professors, cursos d'actualització del nivell del teu idioma.
Exacte. Tenim, per exemple, ara d'aquí, sí, cap al mes que ve, novembre, sortirà la nova edició de cursos gratuïts d'anglès i francès adreçats als professionals del sector no turístic. Val? Són cursos d'anglès i francès, però d'especialitat, és a dir, adreçat a aquest sector i on treballem realment les necessitats que té el sector enoturístic de la comarca. I es fan aquests cursos en col·laboració amb la Direcció General de Turisme, l'Ajuntament de Vilafranca i l'Escola d'Enoturisme. També disposem de cursos d'actualització. Els cursos d'actualització són cursos adreçats a tot l'alumnat que ja va estudiar en el passat amb nosaltres, però ha passat un temps i té la necessitat d'actualitzar o de mantenir aquells coneixements.
Allò, val? Que et sents una mica rovellat,
sí,
no?
Sí, a més són cursos que estan molt bé perquè aquest alumnat ja no ha de tornar a fer aquells els exàmens oficials, no? Que normalment és allò que fa més...
Respecte. O mandra a certa
exacte.
Edat.
Exacte. Aquest alumnat ja va obtenir la titulació, per tant aquesta titulació continua sent vàlida, però... torna a l'escola per actualitzar, mantenir, millorar les seves habilitats en aquella llengua estrangera que havia estudiat en el passat, no?
Amb aquesta oferta tan heterogènia, el perfil d'alumne deu ser divers, no? Traçar la mitjana, quan,
sí,
edat, sexe...
Exacte. La normativa estableix que les escoles oficials d'idiomes es pot accedir a partir dels 16 anys, i a partir dels 14 també, però sempre que sigui per estudiar una llengua que la persona no estudia a la secundària. I per tant el públic és molt heterogeni, és a dir, tenim gent des d'adolescents fins a 70, 80 anys, és a dir, una classe d'escola oficial d'idiomes pel que fa a l'edat és molt, molt heterogeni i pel que fa al perfil de l'alumnat també, és a dir, tenim alumnat de diferents professions, tenim gent que està a l'atur en aquest moment i que vol doncs, millorar les seves habilitats, alumnat de secundària, jubilats que han decidit, no, reprendre, no, llengües que havien estudiat en el passat, doncs sí, són grups amb un alumnat molt diferent.
Que també és enriquidor.
Molt enriquidor.
I estimulant.
Sí, sí, molt enriquidor.
En aquest país, durant molts anys, el nivell d'anglès o francès, que és el que tradicionalment s'estudia a l'escola, ha estat el taló d'Aquil·les. No sé si les coses estan canviant... Si anem a millor...
Sí, jo trobo sí, que en els últims anys ha canviat força el panorama, pel que fa... O sigui, recordo quan fa anys, no? És a dir, tothom en aquest país, no, en el currículum, era, no, allò del anglès nivell medio i no sabien ben bé, no, què volia dir...
Què volia dir això,
volia,
no?
Dir tirant això, justet. No? En els últims anys jo crec que s'ha fet una gran feina i ho veiem, no? Com el que comentava abans, no? En els últims anys veiem com, pel que fa a l'anglès, hi ha molt més alumnat en els nivells alts, per exemple, quan parlem amb gent, bueno, amb empreses, no? No és com abans, que hi havia una dificultat molt, molt gran per trobar professionals amb coneixements de llengües estrangeres, o abans sí que hi havia gent amb una llengua estrangera, ara veiem, no?, que comença a haver gent amb coneixements de més d'una llengua estrangera. Però queda molta feina encara per fer, no? O el programa de certificació amb l'alumnat de secundària, no? Jo recordo quan anava a l'institut, tot això no existia, hi havia poc alumnat de secundària amb bons nivells o fins i tot amb titulació de llengües estrangeres. I ara això ha canviat molt, és a dir, entre l'alumnat de secundària, sobretot de batxillerat, hi ha molt alumnat que es presenta a les nostres proves en nivells alts i que obté les titulacions, no? El programa, estem parlant cada any, només a l'Alt Penedès tenim uns més de 100 alumnes de secundària que participen en aquest programa i amb un percentatge d'aprovats de més del 80%. Per tant, cada any és molt l'alumnat d'aquesta franja d'edat que obté titulacions d'idiomes, no? Per tant, queda molta feina per fer, però podem dir que la situació ha millorat molt en els últims anys.
Agustín Serrano, director de l'Escola Oficial d'Idiomes de l'Alt Penedès, amb seu a Vilafranca, gràcies per haver-nos acompanyat avui i bon curs.
Un curs. Sí, només recordar que les preinscripcions i matrícules continuen obertes durant tot el mes d'octubre i en alguns grups encara queden places disponibles.
Doncs aprofiteu.
Molt bé, moltes gràcies.
Ara ens centrem en la gran activitat esportiva que es pot fer fora de l'horari lectiu. Per això marxem fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Seguim aprofundint en més propostes extraescolars que durant aquests dies, si no estan a punt, alguns ja ho han fet, s'han reprès per part dels infants, dels nens i nenes de les diferents escoles del nostre territori. En aquest cas parlem d'esports, d'activitat extraescolar esportiva, i ho fem de la mà del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, del seu director tècnic, en Pep Basolí. Pep, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Raimon, com estem?
Doncs interessats per saber el gran volum, perquè hem de parlar d'una ingent tasca que realitzeu des del Consell Esportiu, perquè feu moltes coses i extraescolars esportives durant tot l'any i en concret a l'inici del curs segur que molta feina.
Ara molta feina de gestió, de quadrar horaris. Clar, pensa que les inscripcions comencen un cop s'inicia el curs. Algunes sí que és veritat que comencen el mes de juny, abans d'acabar el curs anterior, diguéssim, però la majoria d'inscripcions comencen ara, a principi de curs, quan aquest any a 8 de setembre van començar, no? 8-9 de setembre, doncs van començar aquell dia. I clar, moltes s'acaben ahir o avui, o algunes ja van començar el mateix dia. Vull dir que és tot una mica un puzzle, no?, de quadrar horaris, quadrar monitors, que tot tingui una mica de forma. Sí, sí.
A quantes escoles arriba la proposta del Consell Esportiu?
Mira, nosaltres treballem amb escoles i amb ajuntaments. Diria que passant de les 50 d'aquí a la comarca, entre ajuntaments i escoles, eh? Aquí a Vilafranca, per exemple, a Vilafranca estem amb moltes escoles públiques i també amb alguna de concertada, i els ajuntaments de la comarca estem en gairebé tots els ajuntaments, per no dir-te, tots els ajuntaments, i fem alguna activitat esportiva.
I què oferiu? Quines activitats? Perquè aneu molt més enllà dels esports clàssics o majoritaris, perquè toqueu molts pals.
Toquem una mica de tot. Sí que t'haig de dir que els que tenen més sortides sempre són els esports majoritaris i els típics i tòpics de tota la vida. Però sempre intentem oferir una mica de varietat, saps? No només el futbol i el bàsquet, que són els esports reis, sinó que també tendim cap al vòlei, fem patinatge, fem gimnàstica rítmica, fem dansa i diferents modalitats de dansa, des de dansa moderna, zumba... Toquem una mica de tot. També és una mica el que ens demanen, saps? I a partir d'aquí, doncs, si hi ha quòrum, es tira endavant l'activitat o no.
I tenint en compte el que comentaves, que encara s'està en molts casos, en bona part, en ple període d'inscripcions, quina és l'estimació d'infants, nois i noies que acabaran estant en aquestes activitats extraescolars que organitzeu? Quants nens i nenes poden organitzar-se en tot això?
I passarem del miler. A nivell comarcal, penso que pot fer un recompte final podem arribar a un miler de nens.
Caram.
Ja et dic que ens hauríem de sentar bé i comptar-ho, no? Però sí, jo penso que al miler hi arribarem.
I això pressuposa que des del Consell heu de tenir activats un ampli equip de monitors i monitores.
Molt, molt. Bueno, és el que em treu el mal de cap que tinc ara, actualment. Ara és quadrar horaris. Clar, és el que et deia, que algunes activitats van començar el primer dia de curs ja. Va començar el curs escolar i van començar les activitats extraescolars. Són activitats extraescolars que les inscripcions ja van començar el juny del curs passat, abans de començar el curs, que igualment segueixen obertes, però l'AFA en qüestió doncs, va voler que el primer dia de curs comencessin les activitats extraescolars. Altres van començar la setmana passada i algunes, la gran majoria, comencen ja el dia 29. Vull dir que per això et dic que has d'anar fent un puzzles per quadrar horaris de monitors, o hi ha monitors que a dia d'avui encara no saben si dilluns treballaran perquè les inscripcions estan obertes fins a dia d'avui. I clar, aquesta tarda, quan tanquem, sabrem si l'activitat X ha sortit o no. Per això et dic, és una mica quadrat tot això.
Moltes incògnites. Hem de dir que, evidentment, estem en esport escolar, no federat, però hi ha molts nens i nenes que aprofiten aquesta activitat perquè, fora del seu esport, que tenen federat, practicar un altre tipus d'esport. No? És una de les situacions que us trobeu.
Sí, però cada cop menys. També t'haig de dir que l'esport federat cada cop ocupa més dies. Antigament, quan nosaltres érem nens, sí que podíem vincular les dues coses. Però avui en dia costa més, perquè ja et dic que l'esport federat els agafa des de ben petits i de seguida ja et fan 3 o 4 dies d'entrenament. I clar, implica això que moltes vegades no puguis conciliar amb una altra activitat en quant a esports, parlem.
I des del Consell Esportiu continuareu aquest curs també organitzant les competicions.
Sí, és una mica també el fet de gestionar les activitats extraescolars esportives ens serveix també per vincular-ho a les competicions dels jocs escolars, del GSP de tota la vida. El fet de potenciar un equip de bàsquet, de futbol, de vòlei o una activitat de patinatge, nosaltres sempre, amb les AFAs o ajuntaments on treballem, volem vincular aquesta activitat a donar-li una sortida en quant a participació als jocs escolars, per fer-ho més atractiu, saps? Per tenir una sortida més competitiva, o no li diguis tant competició, sinó de lleure competitiu. Perquè al final els jocs escolars sí que és competició, però nosaltres ho enfoquem d'una manera més de participació en el lleure esport, però amb un al·licient de competició.
I cada cop hi ha més oferta de propostes que les famílies tenen per poder això triar l'extraescolar que pugui fer el seu fill o la seva filla. Que, en aquest cas, amb aquesta creixent competència des del Consell Esportiu, com explicaries que és convenient, que és bo, que és sa fer una activitat esportiva de les vostres característiques d'aquest tipus d'esport? Per què cal fer aquesta activitat extraescolar?
Bueno, ja et dic, al final l'esport és salut, no? Tots ho sabem. I també jo sempre ho enfoco des de la vessant més també social, no? De socialització del nen. Jo sóc molt partidari, sobretot de l'esport col·lectiu, que també l'individual també està molt bé, no? Però sobretot quan són nens, jo penso que és això. No? El que porta el valor és l'esport són aquests valors, no? A part de la salut física, doncs també una mica la socialització del nen, el respectar les normes, el conviure, és molt enriquidor, no? I sobretot amb això, amb nens, amb xavals, que tot això els dona una base quan tots som més grans, no? A la vida en general.
Abans has apuntat que els esports com el futbol i el bàsquet, els majoritaris, doncs això, encara continuen amb molta tirada, però aquests darrers anys has detectat alguna tendència, alguna novetat, alguna disciplina que ha aparegut amb força?
Sí, el vòlei. El vòlei des de fa, diria, fa 10 anys, està creixent exponencialment. Cada any tenim més equips a nivell escolar, que també es tradueix a nivell federal, però a nivell escolar també, sobretot, està agafant molt de pes. I també nosaltres veiem que ens està creixent molt la participació d'esports individuals del patinatge i de gimnàstica. Aquí cada cop tenim també més noies. Això sí, el patinatge i rítmica són esports que hi ha un component o la majoria dels seus participants són noies. Però ens ha crescut molt, molt. I en quant a equip, sobretot això que et digui, el vòlei. El voleibol ja s'ha convertit en el tercer esport amb màxim número d'equips participants a les nostres competicions i també en quant a pràctica amb les diferents escoles.
I a què ho atribueixes?
Doncs no ho sé, en el seu moment s'estava parlant de que va coincidir de que hi havia una sèrie de dibuixos animats, que no recordo el nom ara, que van ajudar molt a potenciar aquest esport. Però això ja et dic, és una de les coses que corria, no? Que corria això de que aquests dibuixos van crear aquesta moda. No ho sé, realment no ho sé, però ja et dic, el vòlei fa 20 anys gairebé no n'hi havia de vòlei. En 10 anys va començar a aparèixer i ara, ja et dic, és el tercer esport.
I també altres vegades, no sé si es manté, Pep, l'oferta que també adreceu a les escoles de multiesports, de practicar en diferents jornades més d'un esport.
Exacte. Jo sóc un ferm defensor del multiesport, sobretot amb edats de 5, 6, 7 anys. Abans de definir-se o d'especialitzar-se en un esport en concret, jo sóc partidari i hi ha estudis també que ho demostren, de que els nens i nenes adquireixen diferents patrons motrius, no? I que toqui una mica de tot és molt sa i molt bo abans d'especialitzar-se només en una cosa en concreta, com pot ser o només futbol, o només bàsquet, o només voleibol. És el fet que coneguin les diferents possibilitats que hi ha, no? d'esports, i sobretot això, no? Que treballar diferents habilitats, ja sigui amb les mans, amb els peus, la força física. Ja et dic, i és una oferta que la fem a tot arreu, a multiesports, i té èxit. A un grup de multiesports et diria que a la gran majoria d'escoles, siguin grans o petites, l'activitat de multiesports hi és. Aquí a Olèrdola, per exemple, cada any surt. Multiesports sempre surt.
I creus que en general, amb una perspectiva més global, estem carregant massa d'activitat extraescolar als nostres fills i filles?
Mira, jo et diria que sí. Jo sóc un pare, tinc dos nens, i cada dia els estic fent fer extraescolars. Suposo que és per un tema també de conciliació laboral, no? Però jo diria que sí, que en general els nens haurien de tenir un o dos dies lliure dels 5 de la setmana. Penso que ja vam prou carregats amb un horari lectiu, no? De seguir una rutina, que nosaltres com a pares els hi allarguem fins a les 6 i mitja de la tarda, dos quarts de set, les 7 de la tarda. Penso que a vegades aquí hauríem de posar una mica de fre. Però ja et dic, jo sóc el primer que com a pare també ho faig. Que jo els tinc 5 dies a la setmana fent activitats.
Activitats segurament també esportives, no? Alguna?
Sí, també. Intento barrejar les dues coses, però sí. Dels 5 dies, 3 són activitat física i 2 són més lúdica cultural, sí.
Doncs volíem recollir aquestes impressions, també aquestes consideracions d'en Pep Basolí, que és el director tècnic del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, que, insistim, oferta aquestes activitats que arriben a un miler d'infants, de nois i noies de la nostra comarca. Gràcies per explicar-ho, enhorabona per la feina i que vagi molt bé aquest curs.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.